Ben retrobats a tots els que teniu la paciència d'escoltar-nos així una mica sovint i hola als que potser avui us incorporeu de nou. Això és el Xalem Llegint. Som la Núria, la Roser i el Toni Escoda als controls.
Bona nit. Avui, tal com ja us vam dir el darrer dia, encetarem els programes dedicats a cadascun dels escriptors que van participar a la trobada Priorat en Persona del passat mes d'octubre. Començarem amb la Núria Añó i us llegirem fragments de dos novel·les seues. Són dos novel·les molt especials que us hem de confessar que ens han costat i ens costen molt de llegir en veu alta. Per tant, us demanem comprensió i a la vegada us proposem que aneu a la biblioteca de Falset, que allà les trobareu en paper, en llibre, i les podreu llegir amb lectura individual. A més, tant la Núria com jo estem mig empiocades, és a dir, que les veus també sortiran no sé pas com. Bé, no continuo per aquí, sinó que començarem amb L'escriptora morta, una novel·la de la Núria Añó que, segons la contraportada, ens presenta així. L'Anna és una escriptora de mitjana edat que va decidir pujar la seva filla sola. Actualment, la Berta ha crescut i els dubtes que li suposaria conèixer el seu pare, a qui només ha vist en una fotografia, semblen incrementar-se quan la relació que manté amb el seu xicot entra en crisi. En Hans treballa en una fàbrica i té una germana, la Clara, una jove incompresa que viu obsessionada per un tipus que condueix una moto groga. Però és sobretot la història de l'Anna Flieder, que quan opta per escriure un llibre de caire més biogràfic, la inspiració la visita i pren la forma d'aquell home a qui fa anys va abandonar.
You're beautiful, and that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great.
Una de les coses que formen part d'aquesta jove és que faci el que faci, ningú no es fixa en la Clara. Pot sortir i tornar a entrar a la discoteca, tornar a sortir i entrar de nou, o mostrar com els palmells pàl·lids d'aquí i d'allí han estat a punt de rebre un impacte. Un impacte grandiós. Però tot i així està bé, perquè no s'ha fet res. Ei, tu no t'espantis, que aquesta jove només prega una mica d'atenció. La Clara és un tipus de persona que, si visqués a la ciutat, passaria igual de desapercebuda. Amb l'única diferència que, en cas de fer-ho, encara que decidís provar-ho al mig del carrer o en un semàfor, seguirien passant-la de llarg. Ella torna a casa, passeja prement els nusos de la mà per totes les façanes estocades que troba. I això és tot el que ha vist abans de tancar el llum. Rascades els nusos de la mà, una habitació plena de pòsters i molta roba per plegar. Hola, sóc la Berta. Alguns de vosaltres ja em coneixeu. Ahir em vaig oblidar de dir algunes de les coses més importants. com que tinc 25 anys, i estudio la carrera de química. Durant la tarda vaig a classes de piano. Col·laboro amb una ONG. I realment no sé què hi faig aquí. La Berta seu a la cadira. A l'acte algú diu: la típica tia que es creu superior als altres. La Berta s'aixeca de la cadira, però es torna a seure sense dir res. Anna, aquesta dona que de vegades te la pots trobar caminant i saludant la gent d'aquest poble com una més. Hola, adeu. Hola, adeu. I hola i adeu. Anna, aquesta dona que rere seu crea certa expectació. Però com es pot ser tan rara? Una dona que puja la seva filla sola i que es dedica a aquesta cosa d'escriure. I que en lloc de parlar bé de nosaltres, del nostre poble i de la nostra gent, ens tracta com bestiar. Però no dir que sempre parla d'ella. O que escriu d'una manera que costa d'entendre, com si fossin babaus. Jo no l'he llegit. No, jo tampoc, però a mi em va venir un dia i em va preguntar: senyora, que està teixint? I jo li responc: estic fent un jersei pel meu net que està en camí. I resulta que no recordo qui em va dir que jo sortia en un dels seus llibres. Però en lloc de teixir un jersei, teixia una tela d'aranya. Em vaig fer un fart de plorar. Jo no la saludaré. Jo tampoc. I jo encara menys. Ai, mare. L'altre dia em ve el fill amb un d'aquells aparells que estan de moda ara. A veure si em surt. Ell en deia el portàtil. Va ser escriure el nom del nostre poble i apareixien tot de dades de la senyora. Que si l'obra tal i la qual... Esclar que també apareixia la casa rural del teu cunyat, amb unes lletres enormes i música. Ai, no sé per què li dius això, ja l'has picada. Qui, jo? Mira, ja surt del forn del pa. Es veu que compra el pa a la tarda aquesta. Qui més d'aquest poble compra pa a aquestes hores? Jo no, no, jo tampoc. I jo me'l faig a casa. Mira, fixeu-vos com crida el capellà. Què li deu dir? I per què parla amb ell tanta estona? Mira, li xoca la mà. I com assenteix amb el cap. Sembla que li hagi de caure. Ja s'acomiaden. Sí, això sembla. Però què li passa que toma amb el cap? Ara sí, ja torna a passar. Bona tarda tingui. Adéu-siau, senyora Flieder. La Berta ha arribat una mica tard. En el primer que es fixa és que ha tornat l'Eva. Aquella noia amb bulímia a qui va donar el seu número de telèfon i que ara mateix s'expressa amb les mans mentre parla de la porta de la seva nevera que obria i tancava. Fins que hi ha afegit una tira de cinta adhesiva i ja no s'obria. Després d'una estona arriba el torn de la Berta, que comença dient que intentava tocar una peça complicada. Una peça que fa molt que practica, només que no acaba de sortir-li bé. La Berta explica que avui tenia la partitura davant seu i ha començat tocant les primeres notes. Ella creia que sonaven bé, només que el seu professor li feia repetir al principi tota l'estona. La Berta afegeix que se sent molt dolguda, creu que el seu professor li ha agafat mania. És que no parava de dir-me que hi tornés, tota l'estona dient-me: torna-hi, torna-hi. Jo només feia que enrabiar-me més i més. Després ha dit: descansa, Berta. I jo: que descansi? I ell que respon: em vas preguntar si et trobava atractiva com a dona. La meva resposta és no. I ara torna a mirar-te la pàgina que toca i confirma'm si podràs tocar aquesta peça sencera o si donem aquesta classe per acabada. Jo no volia tocar-la. Només me'n volia anar. I mentre pensava recollir les meves coses, mentre pensava que no servia i m'he vist passejant els meus estris amunt i avall sense saber on anar, aleshores m'he adonat que seguia tocant. passant de pàgina, llegint la partitura i mantenint l'esquena recta, fins i tot fent aquell silenci tan breu, de semifusa, que ve abans de moltes semicorxeres. I aquell silenci final, on finalment m'he vist baixant el cap i respirant a fons, com si hagués estat plorant durant molta estona, sense saber que en la realitat només em brillaven els ulls d'emoció. Aleshores escolto com em deia que la peça ha sortit força bé i em clavava copets a l'esquena mentre jo pensava: mare meva, només funciono quan em donen molta canya. Com més malament em tracten, més dono de si. I ara què? Ara ja ho sabeu. I aviat sentiré com algú em diu que sóc submisa o masoquista. I per suposat, jo no podré fer res. Perquè resulta que a mi no m'han educat per llançar-me damunt de la gent i acabar les coses a base de cops. La Berta s'asseu. But it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great. La Clara creu els braços a la seva taula, en aquesta cambra on l'únic que compta és que els deures se li acumulen. Ella observa el pot on guarda el seguit de llapis. Amb els ulls molt oberts s'acosta al pot i extreu les tisores que serveixen per tallar paper i cartró. I alguna funció nova que acaba de recordar. Ella sosté les tisores per la part tallant. D'allí les acosta al seu braç. Si hi hagués un terratrèmol seria més senzill que ara, perquè aleshores la punta entraria dins seu i s'esgarrifaria. Ella es troba en un moment de la seva existència on tot és esgarrifós, menys clavar-se en les tisores. Les tisores són per la Clara com el mòbil per al Hans. La Clara escolta com sona la melodia del mòbil del Hans i aquest germà seu que diu: digui, què dius, Berta? Jo també, no, jo més. T'enyoro, Berta. Sí, demà, i tant que em donen festa. No ho sé, però és clar que no el vull. Sí, sí, ho entenc, però ells no ho fan de mala fe, ja saps com són. Ai, estic tan cansat. I tan nerviós per demà. És que avui he tingut un dia esgotador. I coses com aquestes que diu el seu germà mentre es tira un braç i badalla. Sí, la Clara també ha tingut un dia esgotador. Però ara es fixa en la cara del bateria que té penjat a la paret. Talment com si el bateria anés a dir: jo ja ho vaig provar un cop, i no t'ho aconsello. És tan desagradable. La sang surt disparada i és impossible aturar-la. Després et porten amb ambulància i tothom està molt pendent de tu, com si haguessis fet alguna cosa que no s'esperava ningú. Aleshores t'adones que ha sortit malament, perquè tornes a veure aquell seguit de cares que et diuen: t'hem donat de tot, i tu com ens ho pagues? Et drogues i no en penses res més que en tu. Si pensessis una mica en nosaltres, potser t'adonaries que encara som aquí. I tot és molt més patètic. De veritat, noia, com et diguis, millor deixa les tisores i ensenya'm un pit. I a baix en Hans amb les seves botes humides que pesen com un mort. I una llebre a la mà que es dessagna pel camí. El tret ha estat nítid i directe al cap. Així no es troben perdigons a la resta de la carn. I així és com li va ensenyar el seu pare, que és alhora una de les poques coses que ha ensenyat en Hans. Ah, sí, a conduir el cotxe que ja no funciona. A saber-se fer l'ús de la corbata. I de veritat que en Hans preferiria no estar tan lligat a la muntanya, però és el que hi ha. La Berta també ha crescut entre aquestes muntanyes i no per aquest fet donaria d'alta una escopeta. La Clara també ha crescut entre aquestes muntanyes i no es donaria d'alta cap associació de caçadors. L'Anna no se sent lligada a aquestes muntanyes, però en canvi donaria d'alta alguna arma curta i apuntaria resant qualsevol dels que baixen. Encara que fos en Hans. Bé, a ell potser el passaria per alt. Però podria ser l'anterior o el següent que començaria a ballar al ritme que marqués l'Anna. There's a mountain waiting for me. All these years have X diu: jo preguntava l'hora mentre observava com aquell cel es tornava fresc. S'enfosquia per un seguit de núvols negres i molta de la gent que passava corria i s'allunyava. Tot i que jo seguia allí, en una plaça desèrtica on hi havia bancs. Les gotes queien amb força i esquitxaven al terra. Un llamp descarregava electricitat, il·luminava la ciutat i s'apaivagava amb un tro. I jo era l'escriptora morta, que s'aposentava en aquell banc de fusta com una part més del mobiliari urbà. Amb dos manyocs de cabells que em queien a la cara i sense la màquina d'escriure. Sí, aquella cosa que havia venut per una quantitat que preferia no pensar-hi. I com que estava morta, ja no havia de pensar-hi.
Núvols baixos és l'últim llibre que sapiguem que ha escrit Núria Añó. Ja us vam fer, l'últim dia us vam fer el començament d'aquest últim llibre. Avui en farem un trosset més. La Gabrielle és una actriu que a les acaballes de la seva carrera emprèn un viatge a la ciutat on va passar l'adolescència. La seva visita sobtada agafa una mica desprevingudes dues de les seves amigues que veuen en ella una mena d'escapatòria a molts dies grisos i monòtons. També l'actriu podria intuir a través d'elles la vida que hauria pogut tenir. A canvi, el pes de la fama l'envolta des de fa 40 anys i només una cosa sembla evident. Aquest viatge desperta velles passions i altera les vides de tots aquells que visiten. Those Ostres! Aquesta que ve en direcció a nosaltres no és la senyora Betts, l'actriu de Quan dormin les bèsties, Margarides i pètals, el llarg hivern de la Catherine Miller? Fa un dels que baixa de l'autocar de jubilats? Sí que ho sembla, diu un altre, acostant-se al vidre. Oh! Però si està pràcticament igual. Què hi deu fer per aquí? I com era aquella frase que deia... Tu te'n recordes, Anna? Si pensa petonejar-me, no em preguntis si torno per quedar-me. Actui. Només actui. Podria repetir-la per a tots nosaltres, senyora Bates? Sento decebre'ls, respon la Gabriel. Aquesta escena ja em va dur més d'un ensurt amb les fans. Es creuen. De vegades no em deixaven ni acabar-la, que ja se'm llançaven a sobre. I no és d'estranyar, respon una de les dones. Vostè, a diferència de nosaltres, es conserva molt bé. Que s'ha operat alguna cosa? Vaig llegir en una revista que s'havia tret bosses i li havien fet no sé què als ulls. Botox. Sí, a mi em sembla perfecte, no té per què avergonyir-se'n. Jo, si pogués, també ho faria. Les revistes, afegeix la Gabriel, només escriuen ximpleries. I ara, si em permeten... I tant, senyora. Però almenys deixi que ens fem una foto a la seva vora. Que algú cridi al xòfer. Mare, cada vegada que l'observo, la veig aguantant pel vidre. Li encenc la tele? No, fa la Marianne. Una resposta que gairebé serveix per a tot, pensa aquesta anciana mentre intenta desbotonar-se els punys de la brusa. Que em deixarà dutxar-la? No. L'ajudo a vestir-se? No. Li agrada la verdura? No. Vol ajeure's una estona? No. Que no té ganes de dir res? No. Ni alguna cosa del pare? No. De la Gabriel tampoc? No. Vol que li compri algun quadern de sumes i restes i així practica? No. Li duc unes madeixes de llana? No. Prefereix fer una mica de ganxet? No. M'acompanya a buscar els nens? No. I ara, exclama la filla dolguda, la mateixa que es creua de braços i pensa. Aquesta dona de mitjana edat que té necessitat de conversar amb algú, en alguna cafeteria o a la perruqueria. I quant temps fa que no pot fer ni una cosa ni tampoc l'altra? Una dona lligada a aquesta casa, una flor al mig d'un camí erm. Però què podria pensar-se abans d'hora? Pensa amb disgust. Així és, es desviu pels altres i què rep a canvi? Només una llibreta d'estalvis on ni tan sols podria treure els diners de cop, un dia qualsevol, sense la presència de la titular. I menys encara en un futur, llunyà o no, en què no trigaria a afegir-se el germà, que viu per algun poble de la vora, i a ell no li faria res acostar-s'hi. Al cap i a la fi, l'herència, si és que existia, serà de tots dos, dic jo. La filla no vol pensar en això ara. Una filla que obre el balcó i s'aboca a la barana. Sembla que la Gabriel triga més del compte, fa girant-se cap a la seva mare. M'hauria fet gràcia tornar-la a veure. Però miri quina hora és. Ara ja he de córrer. La Marianne obre els ulls. La primera claror del dia s'escola al passadís d'aquest pis cèntric. Més no en aquesta cambra on, un matí més, prega que li retirin aquesta corretja. És clar que si no acudeix algú ràpid acabarà pixant-se a sobre. I això que la seva filla ha tingut la possibilitat de fer moltes pràctiques aixecant els nens per les cames, lligant bolquers amb una tira adhesiva i absorbint el que vingui. No es podria dir el mateix d'aquesta peça pareguda que cada nit col·loca amb desgana. I mirin, ja baixa un regalim tevi per la cuixa d'aquesta dona, la que no fa tants anys encara ensenyava a l'escola i parlava d'higiene, o bé circulava de pupitre en pupitre i de sobte es trobava un petit toll a terra. I com aixecava aquell alumne per l'orella i l'evidenciava davant de tota la classe. És que deia, aquest es pensa que la classe és un urinari públic, a la teva edat. Però on t'hauran educat a tu? Eh? En alguna quadra? Si avui en dia aquell jove, ja home, i la de temps que fa d'això, passa cada matí per davant d'ella, i un dia més escolta el seu plany i per naturalesa s'allunya. La Marianne fa l'intent de girar-se. No pot. La Marianne intenta estirar-se la gassa amb les mans, però ja s'alviren restes de plàstic i cel·lulosa als seus dits. Un tacte estrany, paregut de quan ensenyava a fer ninots de neu amb cotó fluix i cartolina, que més tard deia amb il·lusió: podreu penjar els vidres, a la porta de casa, a l'arbre, al foc a terra, o a la punta de la polla, insistia el Minyó, qui no es cansava d'anar a rastres.
I am the wilderness locked in a cage. I am a growing force you kept in place. I am a tree reaching for the sun. Please don't hold me down. Please don't hold me down.
La Sílvia du el net al cotxet, el tapa, i ja de seguit es corda l'abric molt pròxim a la porta. De vegades es creu amb alguna veïna amb qui se saluden i sempre en tenen una o altra per explicar-se. Vinc de comprar ous, li diuen a aquesta dona. És que avui ve la filla i li faig el pastís de poma que tant li agrada. I la vida, aquí, és com aquesta vorera, que és llarga i estreta i tot sovint importuna aquest cotxet, el qual, sense voler, fa baixar algun vianant a peu de carrer. Més no importa, perquè es tracta d'un nen sa, i a més del país. Fa no sé quin vianant que s'allunya. I la Sílvia passeja de vorera en vorera fins que s'atura a la perruqueria, en aquell lloc on no triguen a ensabonar-los els cabells i esbandir-los-hi amb aigua tèbia. cabells que la perruquera aixuga amb una tovallola i alhora convida aquesta clienta a seure en alguna de les cadires giratòries. Que no significa que la Sílvia giri aquesta cadira com ho hauria fet la neta en cas que fos aquí. Però alhora, la perruquera desembulla cabells amb la pinta. Aquest estri que es guarda a la butxaca de la bata quan pregunta: serà el mateix de sempre? I la Sílvia assenteix amb el cap quan comenta: he vist el cartell de fora. Si necessites algú que t'ajudi amb la perruqueria, acabes de trobar la persona.
I fins aquí els fragments de les dues novel·les de la Núria Añó. Les músiques les ha triat la mateixa autora i esperem que us hagi agradat. Però, com ja us dèiem al començament, si voleu llegir la seva obra podeu anar a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa de Falset. I això és tot. Fins al mes que ve. Bona nit.